5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que l'acompanya habitualment, encapçalat, com sempre, pel Toni Olivella, que és l'home de les resistències, les reactàncies, els potenciòmetres i totes aquestes coses que fa que vosaltres em pugueu sentir. Naturalment, no és Superman, s'hi acosta bastant, però no és Superman, i té un ajudant, que és el Marc Pujol, que en tant, doncs, també col·labora en la realització d'aquest programa. I després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, com sempre explico, valgui la redundància, arriba la Goretti Martínez, que agafa els meus àudios, que es diuen, agafa les meves gravacions i les penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres les podeu consultar tantes vegades com vulgueu i tot el que vulgueu. Però hi ha una tercera cosa, com sempre dic, la música, que ens acompanya sempre, però la ràdio sense música no seria ràdio, i que, per tant, ens fa que busquem cada dia una peça que pugui lluar, que pugui posar en el seu lloc aquesta música que tant ens ajuda i que tant ens agrada. I avui hem triat una cançó de l'inefable Yves Montand, ja sabeu, el franxuti aquell que estava casat amb la Simone Signoret, bueno, totes aquestes coses, i que cantava. I té una cançó molt maca sobre la música, una cançó que es titula Tres petites notes de música, naturalment en francès, Trois petites notes de musique, que ens sembla ideal per començar aquest programa d'avui. Així doncs, aquí teniu a Yves Montand, tant, Trois petites notes de musique.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans cri égare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, là, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours. Une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Vint d'abril de l'any 1283, el dia que el rei d'Aragó Pere III nomena el Roger de Llúria almirall de l'armada aragonesa a Sicília. Roger de Llúria, que bueno, era un italianet fill de Ricardo Di Lauria i de Donna Bella d'Amico, que era, va ser la dida de la futura esposa del rei Pere III d'Aragó i, per tant, tenia relació amb tot això. I, a més, era el nebot del comte Guglielmo d'Amico, tots dos grans terratinents a Sicília, però, i a Lucània, però que van perdre tots els seus, o van, sí, perdre tots els seus propietats, confiscades per Carlos d'Anjou quan els francesos van decidir atacar aquella regió, envair aquella regió i fer-se la seva. Això va obligar a que el Roger aquest, doncs, hagués d'anar a la cort d'Aragó, va estar a la cort d'Aragó, i allà es va educar en les armes, en tot el que és fer la guerra, i després també amb la cultura, perquè era un home molt culte, i que havia fet una gran amistat amb el futur rei Pere III d'Aragó, que llavors era príncep, podríem dir, i que quan arribés al poder el faria cavaller, junt amb un cunyat seu, que havia estat casat amb el... o que una germana del qual es havia casat amb el Roger, vull dir. I arribem a una data, que és aquesta que dèiem al començament, el 20 d'abril de l'any 1238, on, quan, acabat l'episodi de la revolta de les vísperes sicilianes de l'any 1282 a Messina, el ja rei Pere III d'Aragó el nomena almirall de la corona d'Aragó perquè defensi, a través del mar, perquè defensi Sicília i els drets de la corona d'Aragó en tota aquella zona de la Mediterrània que en aquell moment els francesos, els angevins de la dinastia Plantagenet ja estan reclamant i estan, diguem-ne, interferint. Perdó, derrotarà a la flota francesa de Carlos d'Anjou, que és el rei de França, a Malta, i el 1284 derrotarà també el príncep de Tarento a Nàpols abans de fer una campanya a Calàbria i fins i tot d'acostar-se a Catalunya, perquè no oblidem que era del regne d'Aragó, i fer front als francesos derrotant-los a la flota de Felip III de França a la Batalla de les Formigues el dia 3 de setembre de 1285, amb la qual cosa, diríem, els francesos comencen a perdre pistonada a tota la regió mediterrània i, per tant, el seu poder naval queda arruïnat. Els francesos han d'abandonar Catalunya i els angevins, vull dir, els que són de la seva colla, han de signar un tractat de pau amb Aragó. En tots aquests triomfs, però, jugarà un paper important el Roger I de Llúria, no solament com a jefe de la marina catalano-aragonesa, sinó també com un gran innovador de les tècniques i les tàctiques marines. En un moment en què encara no hi ha canons i totes aquestes coses, ell farà servir espolons, és a dir, punxes que posa als costats del vaixell i amb les quals embesteix els altres vaixells, els hi fa forats al casc i els ensorra, no? I després també les ballestes, tant les ballestes de mà, és a dir, les com podrien ser l'antecedent dels fusells, com amb les ballestes més grans que munta damunt dels vaixells i que serveixen per tirar boles de foc contra les naus dels enemics. Mentrestant, el Roger es va fer en el seu lloc, es casa amb la Margarita Lància, la filla del comte d'Atri, en qui tindrà 4 fills i començarà començant pel primogènit, el Roger de Llauria també, que es nomena Llúria de Llauria, el segon, i es tornarà a casar amb Saurina d'Entença, tenint també 7 fills més dels que ja tenia en aquell moment. Però, evidentment, el rei Pere III continuava manant, però arriba un moment en què es mora i el regne passa al seu fill, el Jaume II. I quan el Jaume II accedeix al tron d'Aragó, succeint el Pere III, les condicions dels pactes aquells que havien firmat fan que hagi de cedir, hagi de deixar Sicília pels francesos per aquests tractats de pau, com us deia. Però ell ho fa, però el seu germà petit no ho accepta i com que a Sicília s'ha produït un moviment de revolta contra la conversió en francesos, doncs aquests es posen lluitar per aconseguir-la contra els francesos i contra el seu propi germà, el Jaume. El Federic, el germà menor, es posa en lluita contra ells. El Roger de Llauri inicialment recolza el Federic, el revoltat, diríem, però poc després, com que aquell no deixa de ser el fill del seu amic, del Pere III, es posa al servei de Jaume II. El Federic s'enfada, li confisca tots els territoris que tenia a Sicília i l'acusa de traïdor, però ell, doncs, derrotarà a l'infant Federic a Capo d'Orlando i a Ponza i l'obligarà a signar la pau de Caltabellotta l'any 1302, amb el seu, firmar la pau amb el seu germà, abans de que ell decideixi, perquè ja té uns anys i tot això, retirar-se a Catalunya, bueno, Catalunya no, retirar-se a Aragó, a Cocentaina, diguem-ho més exactament, on morirà el 19 de gener de 1305, aquest gran defensor de la corona d'Aragó, i serà enterrat al monestir de Santes Creus, just al peu del sepulcre del seu gran amic i rei, Pere III el Gran d'Aragó. I com que tot això passava a la regió de Sicília, doncs hem buscat una cançó siciliana. I quina cançó més siciliana, encara que no sigui una cançó tradicional, que el Parla Piu Piano, la música de, bueno, la banda sonora original, podríem dir, de El Padrino. En aquest cas, interpretada pel gran tenor Roberto Alagna. Per tant, us deixem amb aquest Parla Piu Piano i Roberto Alagna.
Nessuno sentirà, il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda dallassù. Parla più piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò. Amore mio, sempre così. Nessuno sa la verità.
21 d'abril de l'any 1509, el dia que Gran Bretanya puja al tron britànic el que serà el rei Enric VIII, quan mora, el seu pare Enric VII. Enric VIII va néixer a Palau Platència, a Anglaterra, el 28 de juny de 1491. Era el tercer fill d'Enric VII d'Anglaterra, dels germans vius, perquè en aquella època les senyores perdien moltes criatures, per dir-ho d'alguna manera. I ell era fill, com dic, d'Enric VII i Elisabet de York, i tenia un germà més gran, l'Artur, que era el príncep de Gales, o era, per tant, el destinat a ser el rei d'Anglaterra. Després tenia també germanes, la Margarida Tudor, la Maria Tudor, perquè ell era de la família dels Tudor. L'Enric va ser designat condestable el 1493, és a dir, un càrrec secundari, i aquest i duc de York, i això semblava que havia de ser el seu futur. De fet, el 1501, el seu germà gran, aquest Artur, es va casar amb la Caterina d'Aragó, que filla dels Reis Catòlics, que marxava i van marxar cap a Gales, on l'Artur, però, es va posar malalt i va morir. Això va suposar que l'Enric, que en aquell moment tenia 11 anys, fos nomenat príncep de Gales i, per tant, tingués el dret al tron quan tingués l'edat, clar, naturalment. De moment hi havia el seu pare, ell era el seu hereu, i el pare, per mantenir l'aliança que havia aconseguit amb Castella i Aragó, que ja estaven unificats, va demanar dispensa papal al casament del seu fill gran, l'Artur, amb la Caterina d'Aragó, i va plantejar, per tant, que l'Enric es casés amb la Caterina d'Aragó, al·legant que la Caterina no havia consumat la unió matrimonial, i el pare, com que estava bé amb els anglesos, doncs de seguida li va otorgar aquesta butlla. Això va fer que, com dèiem, el 21 d'abril de 1509, l'Enric VIII pugés al tron. El seu pare havia mort i ell va poder, a més, casar-se oficialment amb Caterina d'Aragó abans de la coronació, que es va fer a Greenwich el mateix 1509 i un parell de mesos més tard. Ràpidament la Caterina va quedar embarassada el 1510, però va avortar. El 1511 va néixer el seu primer fill, l'Enric, però va morir quan encara no tenia ni un mes de vida. Els primers 2 anys de regnat, l'Enric VIII es dedicava bàsicament a intentar tenir o assegurar tenir descendents, i per tant el govern va passar per mans de clergues, del Thomas Wolsey, que va entrar a la Lliga Santa, que lluitava contra el rei Lluís XII de França i que va fer un pacte amb els sogres del seu rei, amb els sogres de l'Enric VIII, és a dir, els reis d'Espanya, el Tractat de Westminster, i tots dos anaven en contra de França. El 1516, la Caterina tindrà una nena, la Maria, i renovarà l'esperança d'Enric en tenir un hereu mascle. Mentrestant, el rei catòlic d'Espanya, Ferran el Catòlic, mora i és succeït per Carles I, que no veu tan bé aquesta relació, però que més o menys l'aguanta, perquè el papa està buscant una nova aliança europea per defensar-se dels moriscs. I li ha proposat a l'Enric que sigui l'àrbitre de totes aquestes coses entre el rei Francesc de França i el rei Carles d'Espanya, aviam què passarà, i tot acaba amb la derrota espanyola a la batalla de Pavia. El poble anglès, però, està a favor de la successió masculina, vol un rei i vol que sigui mascle, no vol invents. L'Enric buscarà un hereu i, com que la seva dona no acaba de funcionar, per dir-ho així, començarà a recórrer a concubines com Maria Bolena, Elisabet Blount, amb qui tindrà un fill, però clar, que no pot presentar-lo per dir que sigui rei. L'Enric, doncs, apel·larà a Roma dient que, escolta, jo vull canviar la meva esposa perquè la butlla que va donar el Juli era nul, el Juli II, el papa Juli II era nula. El papa Climent VII, però, presoner de l'emperador Carles d'Espanya, és a dir, Espanya en aquell moment ja comença a tenir poder, no ho accepta perquè, doncs, el rei d'Espanya o l'emperador d'Espanya li diu que res de tot això. Llavors, la reacció d'Enric VIII és simplement reunir amb ell i la reina, reunir la Iglesia Britànica i prendre un acord el 18 de juny de 1529, prendre un acord per apel·lar a Roma, posar de primer ministre el Tomàs Moro, ministre britànic, s'entén, i Lord Canceller, i això li permetrà, amb l'Enric VIII, casar-se amb l'Anna Bolena el 25 de gener de 1533 i anul·lar el casament que tenia amb la Caterina. Naturalment, aquella filla que tenien i que havia batejat com a Marina, que havien a Maria, que havien tingut amb la Caterina, passa a ser una filla il·legítima i la filla primera que té amb l'Anna Bolena, l'Elisabet, es converteix en princesa de Gales. El papa de Roma, enfadat, el mes de juliol de 1533, respondrà excomunicant-lo, i però el Parlament aprovarà la ruptura en Roma l'any següent i posarà l'Església Britànica sota l'autoritat del monarca, que serà qui nomenarà els càrrecs eclesiàstics i totes aquestes coses. L'Anna començarà a perdre el favor d'Enric, no hi ha manera, té dos embarassos que acaben amb un avortament, i l'Enric comença una història clandestina amb la Jane Seymour, que finalment li donarà un fill, que serà l'Eduard VI, però ella morirà dues setmanes després. Vull dir, ara que havia trobat una de bona, ara resulta que se li mora. Intentarà refer la situació amb l'Anna de Clevis, amb la Caterina Howard i finalment amb la Caterina Parr, però no hi ha manera. Completarà amb això els 6 matrimonis mítics d'Enric VIII, que morirà el 28 de gener de 1547 al Palau Whitehall, deixant a la seva filla, doncs, com a reina, perquè els altres se li han anat morint. I com que Enric VIII és un home que tenia molta fama, sobretot per les dones, que ha tingut molta fama històrica i tal, ens vam imaginar que hi hauria alguna cançó que parlés d'ell, i no n'hem trobat... Bueno, sí, n'hem trobat una, però és una cançó quasi bé, podríem dir, adreçada a nens. És una cançó del cantant italià Emilio Pericoli, que porta per títol Enrique VIII. I, per tant, ens sembla que pot ser una bona companyia per rematar aquesta ràpida passada pel rei britànic de les 7 dones, de les quals en va fer matar alguna. Bé, en qualsevol cas, insistim, aquí teniu Emilio Pericoli, Enrico VIII.
Enrico VIII si è pentito, ma non per questo lui si è fermato. Enrico VIII ha continuato per ben 6 volte a dire sì. Gli chiederei se fosse vivo come ha potuto Enrico VIII, perché fin troppo a me è bastato il sì che ho detto quel giorno a te. Ma cosa mai farai di me? Che posso fare ancor per te? Non faccio altro che dir sì e mi rispondi sempre no. Enrico VIII si è pentito, ma non per questo lui si è fermato. Enrico VIII ha continuato per ben 6 volte a dire sì. Cosa mai farai di me? Che posso fare ancor per te? Non faccio altro che dir sì e mi rispondi sempre no. Enrico VIII si è pentito, ma non per questo lui si è fermato. Enrico VIII ha continuato per ben 6 volte a dire sì. Gli chiederei se fosse vivo come ha potuto Enrico VIII, perché fin troppo a me è bastato il sì che ho detto quel giorno a te, a te, a te, a te.
Abril de l'any 1994, el dia que mora l'ex, perquè llavors ja no ho era, president dels Estats Units, Richard Nixon. Richard Nixon, que havia nascut a la petita localitat del sud de Califòrnia de Yorba Linda el 9 de gener de 1913, en el si d'una família quàquera, pobra, que vivia, com diem, al sud de Califòrnia, però el noi prometia i, de fet, es va graduar a la Duke Law School, l'escola de lleis, a l'any 1937, i això li permeté començar a fer d'advocat a Califòrnia, traient el ventre de pena i millorant de situació. Però, veient que el poder no estava a Califòrnia, sinó a Washington, doncs va agafar la seva dona, la Pat, i se'n van anar cap allà l'any 1942, entrant ell a treballar a la reserva naval del govern federal durant la Segona Guerra Mundial, que llavors s'estava desenvolupant. I també va ser elegit membre de la Cambra de Representants l'any 1946, on ja ràpidament va mostrar el seu caràcter anticomunista en casos com el d'Algeris, un tècnic governamental bastant ben situat, però del qual ell es va descobrir les arrels comunistes i, per tant, va aconseguir fer-lo fora. I això el va elevar a nivell nacional, que va poder ser, diguem-ne, presentar-se com a senador a l'any 1950 i amb el cap d'un parell d'anys ser el segon de bord quan el coronel general Eisenhower es va presentar com a candidat republicà a les eleccions presidencials d'aquell any, repetim, de 1952. Això li va permetre ser durant 8 anys vicepresident dels Estats Units. El 1960, com que teòricament l'Eisenhower no podia presentar-se un tercer mandat, doncs el Partit Republicà va decidir presentar-lo amb ell, el 1960, però davant tenia un, llavors no massa conegut, John Fitzgerald Kennedy, que va, diguem-ne, guanyar aquestes eleccions. Malgrat fracassar el 1962 de presentar-se, quan es va presentar, perquè va dir, bueno, doncs si no puc ser president serem una altra cosa, es va presentar governador de Califòrnia i el 1900 no va sortir i el 1968 es va tornar a presentar a les eleccions presidencials i ara sí, va aconseguir ser president dels Estats Units derrotant el candidat el demòcrata Hubert Humphrey. Durant el seu mandat, durant aquest primer mandat, va reprendre les relacions amb Xina, va enllestir, va acabar, diguem-ne, la participació dels nord-americans a la guerra de Vietnam l'any 1973, va signar un tractat de míssils antibalístics amb Rússia, vull dir que internacionalment va fer coses força importants. A dintre del país també, però, va lluitar, va combatre la segregació racial a la part sud dels Estats Units, va descentralitzar el poder federal i va impulsar la lluita, la guerra contra les drogues. Tot això el va fer un home molt conegut. A més, tot això encara va tenir temps per impulsar la carrera espacial i aconseguir l'aterratge de l'Apollo 11 a la Lluna amb 3 astronautes, la primera que va trepitjar el planeta, el satèl·lit nostre, i per tant van donar la victòria en la cursa espacial als Estats Units enfront dels soviètics. Tot plegat, com dic, en va fer un home molt popular que quan es va tornar a presentar la reelecció l'any 1972 va guanyar, però vaja, de carrer, i bueno, i van proclamar-lo, va derrotar el candidat demòcrata George McGovern i el van proclamar president dels Estats Units. Però aquest segon mandat va tenir un tombant molt diferent que el primer i el va acabar fent-ne l'únic president que ha dimitit com a conseqüència d'un escàndol que es va produir. En aquest segon mandat, Nixon es va posar, curiosament, molt al costat dels israelians, que tenien la guerra, van tenir en aquell moment la guerra del Yom Kippur, i es va dedicar a enviar-los material i tot això, provocant, de fet, una gran crisi del petroli a dintre dels Estats Units. Però a finals de 1973 es va descobrir l'espionatge dels republicans sobre els demòcrates en el cas Watergate, que va erosionar molt el seu suport al Congrés, i a ningú li feia cas, i a tot el país, evidentment, també. La cosa va anar empitjorant fins que el 9 d'agost de 1974, vist que la destitució ja començava a anar de boca en boca, i, per tant, quasi segura que el farien fora, Nixon va renunciar a la presidència. Naturalment, va fer efectiva la seva dimissió i el seu successor, Gerald Ford, el va indultar, i això és el que ell buscava. A partir d'aquí, doncs, va agafar una jubilació plàcida de 20 anys de jubilació, es va dedicar a escriure les seves memòries i a participar en la solució en viatges a l'estranger de molts problemes internacionals. Però el 18 d'abril de 1994 va patir un ictus que va fer que 4 dies després, diguem-ne, que morís a l'edat de 81 anys. Amb el temps ha anat quedant com un polític bastant complex que va tenir molts èxits, però que també va tenir grans derrotes i grans fracassos, com el del cas Watergate. Però nosaltres sempre intentem mirar el lloc positiu, i com que ell va acabar amb la guerra del Vietnam, o més ben dit, no, amb la guerra del Vietnam no, amb la participació dels Estats Units, de les tropes dels Estats Units al Vietnam, doncs hem triat una cançó que representa la guerra del Vietnam, aquell mític What a Wonderful World que interpretava, quin món tan meravellós, que interpretava tan i tan bé Louis Armstrong. Nosaltres hem buscat una versió diferent, no cal que tot sigui sempre Louis Armstrong, i hem trobat la versió bastant acceptable del Engelbert Humperdinck, el cantant Engelbert Humperdinck, amb la qual us deixem ara, després de recordar aquest acabador, per dir-ho així, de la guerra de Vietnam, Richard Nixon. Engelbert Humperdinck, What a Wonderful World.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful the color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
23 d'abril de 1594. El dia que a Viladrau, a la província de Girona, neix Joan Sala i Ferrer, que probablement no us digui res, però quan us digui que és més conegut com a Joan de Serrallonga, tothom dirà, ah, val. És dir, un bandoler de català que va actuar preferentment a la Serra de les Guilleries i que després de morir es va convertir en un personatge mític. Ell era fill d'un nyerro, Catalunya estava dividida amb els nyerros i els cadells, que eren més partidaris de les ciutats i, en canvi, els nyerros eren més partidaris del camp. Ell era fill, doncs, d'un matrimoni nyerro, de Joan Sala i Joana Ferrer, una família relativament benestant. Havia nascut a la Masia La Sala, de Viladrau, i quan tenia 4 anys va quedar orfe, morir la seva mare. Llavors, el pare i el seu germà gran, que ja tenia un germà gran, l'Antoni, van fer un casament doble amb dues germanes, una cosa que va portar bastantes tensions, les germanes de la Masia Riera de Tona, que, clar, eren a la vegada sogres i nores entre una i l'altra i totes aquestes coses. Ell, fruit d'aquestes tensions, va decidir posar terra entremig i se'n va anar a treballar a Sant Hilari Sacalm, amb una finca de Can Terrés, que es deia, i allà va conèixer la Margarita Tallades i Serrallonga, que era hereva de tota la Masia Serrallonga de Carós, allà a prop de Sant Hilari, i per tant es van casar a l'església de Santa Maria de Carós i van tenir 5 fills. Però, així com la família anava bé, doncs amb ell els negocis no li van començar a funcionar gaire, va començar a tenir dificultats econòmiques i tot això el va empènyer, tothom fa el que pot, a ser delinqüent. La gent li va posar el mal nom de Serrallonga, en record de que la seva dona era la noia de Can Serrallonga, pubilla del mas de Serrallonga, i ell anava compaginant d'una manera relativament discreta la seva activitat delictiva, que bàsicament era robar a l'Estat. Quan passaven els recollidors d'impostos, ell sortia disfressat i es quedava als calés, i la vida de pagès que feia la resta del temps. El 1622, però, tot va canviar perquè quan un veí el va denunciar a les autoritats, ell es va prendre la justícia pel seu compte i li va fer la pell amb el veí. I, per tant, a partir d'aquest moment, ja tothom va saber que ell era el bandoler Serrallonga. Però destacava en aquests assalts al poder, no?, com el que va fer el 15 de febrer de 1623, un dels més famosos, a la Masia Seguer de Jafre, a l'Empordà, al Baix Empordà, per ser més exactes, ajudat per tota una colla d'amics que, bueno, qui més qui menys tenia una vida una mica desviada i que molts van acabar penjats de la forca a Verges. Ell, el 1627, i quan tenia 33 anys, com que l'empaitaven els soldats del rei Felip IV, va decidir posar terra pel mig i se'n va anar cap a França, al Rosselló, que encara era català, i allà, ajudat per molts catalans, perquè que sentien simpatia cap a aquest mena de Robin Hood que robava els rics per donar, o robava l'Estat per repartir entre els amics, doncs el van protegir, diguem-ho així. Però ell continuava amb els seus robatoris. Fins que l'any 1633, refugiat al Ripollès, troba la Joana Massissa, amb qui a la que segresta i amb qui se'n van tombar per França per fugir de les autoritats que l'estan perseguint perquè ja han donat l'ordre de cerca i captura. Serà capturat el 31 d'octubre de 1633 a Santa Coloma de Farners pels soldats del duc de Cardona, el virrei de Catalunya, en aquell moment, coincidint amb que descobreixen el castell abandonat i una càmera enterrada i fosca on es diu, i sembla que era així, que el Serrallonga amagava els segrestats fins que li pagaven el rescat. És capturat, com diem, i l'empresonen a les masmorres del castell de Serrassona, on pateix tortura durant diversos mesos fins a ser condemnat a la forca, on és penjat a Barcelona el 8 de gener de 1634, junt amb algun dels seus homes de la banda, dels seus bandolers, com el Tocasson, el Xafarroques, el Tallaferro, etc. i tot això. La imaginació popular, com dèiem al començament, llavors deformarà la figura, el posarà amb virtuts com una mena de Robin Hood, d'aquells que, diguem-ne, castiga, roba els rics i ho dona amb els pobres, no? De fet, les seves aventures començaran a ser cantades de poble en poble per gent com Antonio Coelho, Luis Pérez de Guevara, etc. I un segle i més després, el Víctor Balaguer, el 1863, escriurà una obra de teatre i una novel·la dedicades a ell, fent-lo famós al llarg de la història. I clar, per il·lustrar això, parlant d'un bandoler català, i aquí a Ràdio Vilafranca, doncs què hem de fer si no buscar una cançó que parli d'un bandoler? I ja en tenim una. Tothom ja ha pensat amb l'inefable i l'estimat Lluís Llach i la seva cançó El bandoler. El problema que té és que és una versió una miqueta llarga, hem hagut de buscar una versió primer, però bé, curta, però l'hem trobada. És una versió del seu concert al Teatre de l'Olímpia de París i, per tant, aquí us deixem amb el Lluís Llach i el seu El bandoler. D'abril de l'any 1903, el dia que neix a Madrid José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, el polític falangista espanyol que fundarà la Falange Espanyola i que és el fill primogènit del general Miguel Primo de Rivera, que en aquells moments ja és cap de govern i dictador sota la monarquia d'Alfons XIII. La seva mare morirà quan ell tingui 5 anys i serà criat per la germana del pare, que és més militarista que el general Primo de Rivera, i és també una dona d'una religiositat molt important que transmetrà amb aquest nen, que serà educat, faltaria més, privadament a casa, aprenent anglès i francès, i no anant a la universitat. De fet, fa el primer curs de la carrera a casa seva i amb professors particulars, passant les vacances a la finca d'un oncle, on aprèn a muntar i a muntar a cavall i a caçar i totes aquestes coses. I van passant els anys. Un cop heretat del seu pare el títol de marquès d'Estella, acabarà de cursar la carrera de dret, mentre que, gràcies a un decret d'autonomia universitària que es publica l'any 1919, crea una associació d'estudiants, la Nova Associació d'Estudiants de Dret, junt amb el seu amic de tota la vida, Ramon Serrano Súñer, que s'enfrontarà amb l'Associació d'Estudiants Catòlics, hauria de ser Associación de Estudiantes Católicos, és igual, dirigida per José María Gil Robles. Un cop llicenciat en dret, l'any 1922, i com que el seu pare està exercint de dictador, ell optarà per fer el servei militar als Dragones de Santiago, ingressant el 1925 a l'Ordre Militar i Religiosa de Santiago. Com que és universitari, pot fer el que després seran les milícies, és a dir, pot fer la variant de voluntari d'un any que acaba, doncs, amb el grau d'alferes de complement i torna a la universitat per completar i ampliar els seus estudis de dret. Fins que el 1930, vista la necessitat del seu pare i, bueno, els problemes que està passant el seu pare, ingressarà a la Unió Monàrquica per ajudar-lo i defensar-lo. El 1931 concorrerà a les eleccions generals intentant ser diputat, però no obtindrà l'escó que ell buscava. Per tant, no ha de quedar fora de la política, però no s'hi resisteix. I el 29 d'octubre de 1933 fundarà Falange Española, un partit que li permetrà presentar-se a les eleccions generals que es fan aquell any i aquí sí aconseguir un acte de diputat al Congrés, valgui la redundància, dels diputats espanyols, mentre es dona d'alta al Col·legi d'Advocats de Madrid i obre el seu propi bufet. Però ja es veu des del començament que la seva activitat estarà centrada al Congrés, amb una vehemència i amb una contradicció, perquè defensa l'ús de la violència per imposar el seu projecte polític, que ràpidament crida l'atenció del govern i l'acusen de possessió il·legal d'armes, fent que el Congrés dicti faci una norma, una llei, que autoritzarà el seu processament, però quan perdi la immunitat parlamentària. És a dir, ja el dia que deixi de ser parlamentari ja l'estaran esperant per portar-la a la presó. I això passarà a l'any 36, el 1936, quan es produeixen les eleccions, ell perd l'acte de diputat, el procés legislatiu, el procés de denúncia contra ell per tota aquella tinença d'armes i la Falange i tot això es fa efectiu i, per tant, ha d'ingressar a presó. Com que està compromès en el procés, en el cop d'estat del general Franco que es produeix aquell any, a més, el processen per conspiració i per rebel·lió militar, mentre que el seu partit, la Falange, és il·legalitzada. Un cop iniciada la Guerra Civil espanyola, doncs, el judici es tirarà ràpidament endavant i ell serà condemnat a mort per un tribunal de la República que farà que se l'afusellin a Alacant el 20 de novembre de 1936. Aquí produint-se un fet curiós, la premsa republicana no para de fer-se en ressò, però, en canvi, la Falange no el dona per mort, fins que la cosa millori. Per què? Perquè a Salamanca s'està celebrant el Congrés de la Falange, perquè ja la guerra ja ha partit a Espanya, ja tenim l'Espanya republicana i l'Espanya franquista, per dir-ho així, falangista encara en aquell moment, i el Franco rebrà el nom de cap de tota aquesta història, prohibint que la notícia sigui difosa. Perquè així el Franco no tindrà qüestió, perquè ell l'estava qüestionant ja, el José Antonio l'estava qüestionant i el Franco estava emprenyat. I, per tant, doncs el Franco no fa res amb ell. Fins i tot s'arriba a explicar que el José Antonio havia estat ofert al general Franco per un intercanvi de presoners. Mira, nosaltres et donem el José Antonio, tu ens dones 50 soldats, no ho sé, el que sigui. I però el mateix Franco havia refusat això i eliminant d'aquesta manera el seu rival que li feia ombra políticament parlant. El relleu de José Antonio es farà efectiu, doncs, el 1937, i, curiosament, el 1938, és a dir, un any més tard, es confirmarà que el José Antonio Primo de Rivera és mort quan el Raimundo Fernández Cuesta, amb una assemblea i amb una manifestació d'aquestes, declara que José Antonio forma en los luceros con la vieja guardia. I llavors tothom se n'assabenta, el que no ho sabia ja, en el sector franquista, de la mort d'ell. Quan es construeixi el mausoleu al Valle de los Caídos, el Primo Rivera hi acabarà sent traslladat des de l'Escorial, on l'havien portat el 1939. Aquesta és la vida d'aquell José Antonio Primo de Rivera que tant ens va empipar quan havíem d'estudiar política, quan havíem d'estudiar història contemporània. I per buscar una música, no hem volgut posar cap música al·legòrica, no cal que fem propaganda des d'algunes coses d'aquestes, i aleshores hem buscat un bolero que porta per títol José Antonio, per això l'hem agafat, i que interpreta la Eva Ayllón. Amb aquest bolero, amb aquest José Antonio, donarem avui per acabada aquesta edició del 5 a la setmana, amb aquests 5 personatges que hem estat més o menys recordant, els que l'hem fet possible. Primer de tot, el Toni Olivella, en segon lloc, el Marc Pujol, que l'ha ajudat i amb eficàcia, i ara també de la Goretti Martínez, que penjarà aquestes explicacions a la pàgina web, i de qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que tornarà la setmana que ve amb un altre 5 a la setmana. Aquí us deixem amb Eva Ayllón i el seu José Antonio.
Vereda viene cabalgando José Antonio, se viene de ese barranco a ver la flor diamantae. En un berebere criollo va a lo largo del camino, con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Finas garúas de junio le besan las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino diamanga. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta las finas riendas de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cintas de seda al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancas que recojan para ti, cuando la grupa me lleve de ese tu sueño dorado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Para ti, cuando la grupa me lleve desde tu sueño. pequeño dorado de tu caballo de paso, aquel del paso peruano.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.